A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No són superhomes. Amb l'uniforme i el casc no hi ha diferències, o no n'hi hauria d'haver, però les bomberes dones no són encara ni el 2%. Només n'hi ha 41 al cos de bombers de la Generalitat i 6 al de Barcelona. És potser el millor exemple que les feines encara tenen gènere. Professions masculinitzades o feminitzades, segons estereotips sexistes molt arrelats. La imatge del bomber com un heroi musculat, tot i que ara amb la tecnologia i la prevenció, la força física és cada cop menys necessària. I no parlem de les disfresses de bombera sexy amb escot i minifaldilla. Si hi ha més dones universitàries i treuen millor nota, per què cobren menys i són més precàries? Si les metgesses ja són majoria, per què els hospitals encara manen els homes? Encara hi ha carreres de noi i carreres de noia que perpetuen la segregació ocupacional i la síndrome de la impostora. Falten dones de coll blau, fusteres, mecàniques, soldadores, electricistes i homes amb feines assistencials i de cures. Avui als Solidaris...
Papa, jo vull ser bombera.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en Solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
La meva filla de 4 anys diu que de gran vol ser bombera. Què us sembla?
A mi em sembla perfecte perquè ella s'ha plantejat una professió sense considerar si és una professió masculina o femenina. Senzillament, vol ser bombera i ho serà. Jo quan vaig entrar al cos de bombers vaig fer exactament el mateix. No em vaig plantejar si era una professió d'homes o de dones. A mi m'agradava i vaig entrar.
Sí, jo penso el mateix, que és bo que ja des de petits sigui una normalitat.
La Mercè López i la Cecília Egea són bomberes, parlen amb coneixement de causa. Hola, què tal, com anem?
Hola, gràcies. Hola.
Gràcies per obrir els Solidaris de Catalunya Ràdio, aquest parc de bombers de Sant Boi de Llobregat, on som ara. Les bomberes són només 41 en un cos de 2.260 funcionaris, amb prou feines l'1,8%. A Barcelona encara pitjor, l'1,3%, només 6 dones de 450 bombers. Per això heu fet una crida, heu llançat la campanya Fem Equip per augmentar la representativitat i la visibilitat de les dones al cos de bombers, dones com tu, Mercè, que n'ets subinspectora i cap de guàrdia. Demaneu persones valentes, lluitadores, empàtiques, resistents...
Efectivament, perquè quin problema ens trobem? Que les dones no accedeixen als processos de selecció de bombers, només es presenten un 6%, precisament perquè està molt estereotipat i pensen que no poden ser bomberes. I aquest vídeo va per trencar aquests estereotips i que vegin que elles també poden ser bomberes. Després hem fet una altra línia de la campanya que va adreçada als infants, als més menuts, per què? Per coeducar els infants, una banda que les nenes visualitzin que poden ser bomberes i que els nens normalitzin que les nenes poden ser bomberes.
Són uns cartells que imagino repartir per les escoles, sí, sí. I podem veure bomberes dones, per exemple, rescatant un gat, baixant un helicòpter, fent un rescat de muntanya...
Hem fet una mica les quatre missions i que són més properes dintre de la carta de serveis que tenim bombers, que són més properes als infants. Tenim el salvament d'animals, que hem posat el salvament d'un gat perquè és aquell servei que els nens tenen més interioritzat. Hem fet accident de trànsit, el tercer és el rescat amb un helicòpter a la muntanya Montserrat, que és un intent molt conegut. I el quart és...
foc amb una casa,
exacte,
no?
Exacte, una casa que es rescata un nen i una mascota. Aquí es pot veure que si hi ha fum i foc, doncs has d'anar protegit, el nen va protegit i has d'anar cap a l'exterior. Vull remarcar sobretot que els cartells s'han fet inclusius, vull dir, hem ficat protagonistes tant bombers com bomberes.
Però per viure la percepció social, l'estereotip, que aquesta és una feina d'homes, del superheroi musculat de calendari, tot i que imagino que la professió s'ha tecnificat molt i que cada cop és menys necessària la força física, en canvi, doncs, pren importància la prevenció, l'autoprotecció, la presa ràpida de decisions...
El que s'adonem és que les dones que entren a bombers, la gran majoria entra perquè tenen algun conegut dintre de bombers. Si no, pensen, encara es pensa que és un mite, pues això, que és una feina d'homes, que les proves físiques són molt dures, que està molt estereotipat. També portem un equipament que és difícil visualitzar que són dones.
I no, el casc posat no, exacte, no es reconeix.
No se'n reconeix. Però també és veritat que els mitjans de comunicació, en general, tant interns com externs, no s'ha tingut aquesta sensibilitat I les imatges, el llenguatge sempre són molt sexistes. Les dones sempre queden excloses, al marge. I les dones no tenen referents ni exemples. Ens adonem d'això. Per això aquesta campanya de visualització i donar informació i conèixer de que qualsevol persona preparada, efectivament, pot ser bombera.
Cecília, falten referents professionals per deixar clar als més petits que no hi ha feines d'home, que no hi ha feines de dona.
No, exacte, és que això comença ja des de l'educació més bàsica. El dia que deixem de pensar que una nena ha d'anar rosa i un nen ha d'anar blau, començarem a anar bé, no? Llavors, hi ha professions masculines, professions femenines, i això ens ho fan veure des de fora. Llavors, si nosaltres eduquem a les criatures pensant que aquesta professió la poden fer homes i dones, que cap dona pensi que no pot fer aquesta professió. Si hi ha dones que són pilots, si hi ha dones policies, hi ha dones metges, la dona ocupa un lloc extraordinari i molt potent en la nostra societat i a nivell professional, perquè no poden ser bomberes. El tema de les proves físiques, evidentment que són difícils, però bueno, es requereix una condició física. També és veritat que cada vegada està més tecnificat el cos de bombers i cada vegada es treballa d'una forma molt més especialitzada. Però també és cert que ara hi ha una cultura de l'esport que fa molts anys que no hi era. La gent ara està en molt bona forma. Tothom va al gimnàs, tothom està en forma física. Per tant, no és tan complicat això.
Sempre hi ha una primera dona en totes les lluites, també en la lluita per entrar al cos de bombers. Cecília, tu vas ser la primera bombera fa 38 anys, ara ja estàs jubilada. Com ho recordes? Com et van rebre llavors els bombers homes?
A l'any 82, estranyesa per part de tothom, pel meu entorn d'amics, pel meu entorn familiar, em van ajudar molt i em van recolzar molt, però, ostres, entres a treballar a bombers? Però això és una cosa de tios? O sigui, va ser el primer que em van dir, no? Llavors, jo em sentia molt valenta, em van dir que si era una pionera, que si era, bueno, tot això, no? La veritat és que no vaig pensar que fos una professió d'homes. Vaig veure una professió que m'agradava i vaig dir, pues, m'hi fico. I aquest va ser el meu inici. Després, quan vaig entrar, vaig veure que era un món especial, un món que captava moltíssim, em va agradar molt. Vaig entrar al Servei de Prevenció d'Incendis, vaig estar allà molts anys.
L'estem parlant dels anys 80.
Sí.
Als parcs de bombers, imagino, només hi havia vestidors masculins.
Sí, sí, per suposat. En els parcs de bombers només hi havia, eren pensats per homes. Fins al cap dels anys, i ara això ja es comença, no tots, però la majoria d'instal·lacions ja estan preparades, doncs, amb vestuaris femenins i amb dormitoris, a veure, acondicionats per tenir personal femení en els parcs de bombers.
El cos de bombers ha canviat, imagino, des dels anys 80, però ha canviat menys del que caldria?
Potser sí. Potser sí que la mentalitat hauria d'haver... És una qüestió de mentalitat, hauria d'haver evolucionat més. Ha evolucionat, per suposat que ho ha fet, però hauria d'haver evolucionat més en aquest aspecte, perquè el resultat és el que és, i és que hi ha molt poques dones bomberes, i treballar a dintre de bombers tampoc és que sigui, per una dona, tampoc és que sigui molt fàcil, almenys amb la meva experiència. El que passa és que quantes més dones hi hagi, més cohesionades estaran i més fortes seran. Llavors, això és bo.
El teu entorn, la teva família et deien bombers, això és una feina de tios, dius?
Sí, això és una feina d'homes.
Els homes bombers com et van rebre?
Bueno, amb sorpresa, amb admiració, amb companyerisme. A mi m'han tractat sempre molt bé. No m'he sentit maltractada a nivell personal, ni maltractada en cap moment, sinó que les úniques traves que potser he tingut són més a nivell institucional o a nivell de consciència de ser la primera dona. Però a nivell de companys, jo he tingut companys fantàstics i els bombers també, o sigui, a nivell personal, extraordinari.
Heu hagut de demostrar més que els homes, diríeu?
Bueno, jo, en la meva experiència, ho he viscut bastant, amb bastanta normalitat. Jo vaig entrar al 94, aleshores ha sigut més els temes que em deia, oh, ets la primera dona cap de no sé què, ets la primera dona tal. Jo sempre he viscut a normalitat. Jo no he sigut conscient d'això perquè m'he vist una professional més i totalment integrada.
Però, per exemple, Mercè, quan fas de cap de guàrdia en un incendi, tu manes als teus companys... Bombers, homes.
Sí, sí. No deixen de ser un cos disciplinat. Penso que és més un prejudici que es veu estereotipat des de fora que quan estàs a dintre. Els bombers el que volen és una persona que mani bé. No els importa, per d'una manera, el gènere. Volen una persona que mani. Aleshores, en aquest sentit, jo mai he tingut un problema.
A tu, Cecília, no sé si els anys 80 et van deixar manar.
Bueno, no. Quan al principi de tot els meus companys doncs, es van plantejar fer pràctiques per ser caps de guàrdia, jo estava molt contenta, vaig pensar, ostres, que bé, guàrdies de comandament. Doncs a mi em van cridar i em van dir que jo no podia fer-ho. Jo no podia fer-ho perquè era una dona, tranquil·lament.
I una dona no sabia manar?
No, no és que no sapigués manar, però la idea és que el cos de bombers encara no estava preparat per una dona comandament. Això va ser el que em van dir, no hi havia més. Era una qüestió que era una qüestió personal meva, era una qüestió doncs, que no hi havia una preparació, jo era l'única, no tenia què agafar-me, ni siquiera els meus companys tenien a què agafar-se, perquè, clar, estem parlant dels anys 80, i, per tant, a banda del disgust que vaig tenir enorme, doncs vaig haver de fer un replantejament, perquè la primera idea és, si no em volen, me'n vaig. Després vaig reconvertir, i sort que ho vaig fer, no? Però allò va ser un cop dur, perquè em va fer prendre consciència d'una cosa que jo no n'era conscient.
Però, de fet, amb el temps vas acabar fent de cap de la sala de coordinació de tota Catalunya, no?
Sí, és una feina extraordinària. Jo m'he sentit molt realitzada professionalment. La veritat és que m'ho he passat molt bé i he estat tots aquests anys treballant operativament i és una feina molt maca. Però lo cert és que en els anys 80 em vaig trobar amb aquest hàndicap que ja estava jo sola.
Ens deia la Mercè que poques dones es presenten a les proves d'accés perquè hi ha aquesta percepció que la part física és molt difícil per una dona. Precisament l'Ajuntament de Barcelona ha canviat aquesta part física de les proves d'accés al cos de bombers. Ja no demana als candidats que aixequin pes estirats en un banc, sinó que per acreditar, per demostrar la força física, se'ls fa arrossegar un maniquí de 70 quilos, que és un exercici més realista, més similar al que es poden trobar al carrer. També ha suprimit algunes limitacions que podien tirar enrere algunes aspirants, com tenir una alçada mínima, i ara, a més, tenir experiència en l'àmbit sanitari dona punts, i no només es valoren coneixements molt masculinitzats com la mecànica o l'electricitat.
Efectivament. Jo, com he dit abans, penso que les proves físiques són un mite, perquè si tu t'entrenes i et prepares, les pots treure. A més, hem de partir de la base que estem en un cos professional, que necessitem unes determinades actituds físiques, vull dir que t'has d'entrenar, però les pots aconseguir, no hi ha cap problema. Jo penso que les proves físiques haurien de ser les mateixes sempre i quan estiguessin ben dissenyades tant per homes com per a dones, perquè es tracta la seguretat de les persones i dels companys. Però em dona la impressió que a vegades fem unes proves físiques que són més pròpies d'atletes que de la nostra pròpia tasca. Bombers de Barcelona el que ha intentat ara, sobretot amb l'arrossegament d'aquest maniquí, és establir una habilitat que han de tenir els bombers quan rescatem alguna cosa. Em sembla encertat. Però també hem tingut altres proves físiques que jo penso que en general s'haurien de revisar. Són proves que fins i tot pels homes s'han d'entrenar molt. Gent que fins i tot ha estudiat educació física van amb entrenadors per presentar-se. Vull dir, no deixa de ser una oposició. A més, una oposició que la feina és molt maca, és molt gratificant, t'omple molt i, clar, hi ha molts aspirants. Aleshores, la mitja és alta, però et pots preparar.
Però quan dius que són proves pensades com per atletes, potser estan pensades pels bombers de fa 40 anys, on la força física sí que era necessària?
Penso que haurien d'estar dissenyades d'una altra manera. Per exemple, hi ha el circuit d'agilitat, que has de posar, saltes, et poses sobre una barra d'equilibri, dones voltes, vas amb sabatilles per una manera d'esport. Jo penso que igual seria més adequat pues, pujar amb l'equip d'intervenció, amb l'equip que tu utilitzes, pues, escales, que és el que hem de fer normalment. Ho dic des del meu desconeixement com a experta per dissenyar les
proves. Que no aneu a guanyar uns Jocs Olímpics, sinó
a pagar incendis. Què passa? Que la prova física puntuen. Aleshores, què passa? Que clar, per això hi ha aquesta diferenciació de barems amb el disseny de les proves, perquè quan estan dissenyades algunes que no s'atenuen, sinó que a més puntuen, pues, està clar que segons el disseny de la prova física, un home, pues, fisiològicament és diferent i pot treure, com els atletes, proves diferents. Aleshores, jo penso que igual s'hauria de fer un estudi més adequat al perfil actual de bomber i amb les missions habilitats que ha de tenir. És la meva suggerència, que ara estic dient una cosa que quan ho senti el departament no li agradarà.
Potser el conseller se'ns enfada.
Se'ns enfadarà, però bueno, és així, és la meva opinió.
A Londres les bomberes ja són el 8%,
sí.
En alguns països nòrdics 7%.
Sí. A Londres és de les ciutats europees que el tant per cent és més alt. I a més, ara han fet també campanyes que volen, per exemple, arribar al 16% en 10 anys. Londres, per exemple, el que estàvem comentant ara de les proves físiques, és les proves físiques la fan en aquest sentit. Vull dir, les seves proves físiques són realistes. És pues, pujar escales, pues, transportar equips, utilitzar els equips, etc etc.
On sí trobem dones, gairebé un 7%, és entre les voluntàries. 136 bomberes voluntàries. Per què aquesta diferència?
Bueno, aquesta diferència és perquè entrar com a bombera voluntària en el seu moment era més fàcil. Això és que hi ha una sortida.
Has de marxar o no?
No, jo no, al parc de bombers. Com que estem aquí al parc de bombers de Sant Boi, pues,
tenim un camió de bombers a tocar, sí. Marxarà aquest camió, no, potser?
Bueno, sí, segurament sí. Bé, pues, el que estava dient,
voluntàries, perquè hi ha més voluntàries.
Sí, entrar voluntàries sí que és veritat que és més fàcil. Actualment ha canviat la manera d'entrar com a voluntàries, però abans l'entrada de voluntàries era més fàcil perquè es demanava menys requisits, tant físicament com a nivell de coneixement.
També la Guàrdia Urbana busca dones, amb el lema Som dones, som urbanes, només representen l'11%. Estem parlant també del mateix programa, un problema de... Falten referents, Cecília?
Falten referents en aquestes professions que hi ha un àmbit operatiu i un uniforme, falten referents perquè s'identifiquen en professions masculines. De tota manera, a la policia hi ha moltes més dones que bombers. Els Mossos d'Esquadra, la policia en general, hi ha moltes més dones. Però el fet de portar uniforme, el fet de portar uns galons, el fet de tenir un comandament, s'identifica més amb una professió masculina que amb una femenina. Cada vegada menys, però és un... suma a tota una altra sèrie de consideracions que hem comentat.
Però la de bomber no és l'única professió masculinitzada, segons aquests estereotips sexistes tan arrelats que arrossega la segregació ocupacional. La nostra companya Cesc Armengol ha parlat amb altres dones que treballen entre homes.
Ratxe de 20 anys conduint el seu camió sola per les carreteres de tota Europa. No és vocacional, sinó ocasional. Va començar per diners i ara la seva passió és conduir. Els començaments, però, no van ser gens fàcils.
Sufrir mogollón, porque había compañeros, no digo todos, había algunos que todavía no aceptaban el hecho de ver una mujer al volante. A mí me llegaron a decir en mi cara que solo faltaba esto, que tenía que estar en la cocina, ¿entiendes? Y yo sufrí bastante al principio, pero luego ya la confianza la gané a base de trabajar, ¿me entiendes? Y eso, me gané mi sitio entre ellos y sin más, y poco a poco, ahora ya es un trabajo más que la mujer puede hacer.
Molt diferents han estat els començaments de la Montse 20 anys després, única alumna de mecanització de l'Escola del Treball de Barcelona.
Realment no tinc cap impediment. Jo pensava que seria dur perquè era l'única noia de la classe, l'única en 30 persones, però els companys m'han tractat superbé, els mestres també, estic super a gust, tinc... Tinc una família sencera de nois, que són com germans grans tots.
Al mateix centre, l'Eudald no dubta ni un moment en qualificar com a la millor de la classe la Lucía, única noia de l'assignatura de soldadura.
És una gran companya i domina molt sobre la soldadura. És de les que millor se li dona, així que...
Reconeixen tant la Montse com la Lucía que els falta força física, però sense intenció de presumir, la Montse diu que elles són molt més polides en les feines.
Són més precises, són més perfeccionistes, són més detallistes en aquest sentit, i ens fixem més en els detalls més mínims.
Unes habilitats que no han de lluir pel sol fet de ser dones, com sí que va haver de fer la Rachida. Treballar molt per demostrar que podia fer la mateixa feina que ells. Té les mateixes capacitats que els seus col·legues, però més inseguretat i perills. A ells els poden robar, a ella, a més, la poden violar.
Al ser mujer, ja és, de hecho, un ser vulnerable. Muchas noches no me siento segura en muchos parkings. Lo de robar fuera me da igual. Lo más apreciado que soy yo que está en el camión, a mí que no me abren la puerta y ya está. Yo tengo ese miedo de que me puedan violar, sí.
És la rutina de la Rachida i el dia a dia del Juan Antonio és confondre-la amb el ginecòleg, i no ho és. Ell és el llevador, infermer que té cura de la dona durant l'embaràs, el part i el postpart. Com ara, com diuen a Eivissa, on treballa a l'Hospital de Can Manises. El metge, al rang superior, ha de ser l'home. Uns estereotips que encara s'arrosseguen, tot i que ha canviat molt, per sort, diu el Juan Antonio.
Yo creo que sorpresa sí, pero desconfianza no. Porque también lo que a mí me sorprende es que siempre ha habido ginecólogos. Con el médico, que era una profesión de hombre, no habría problema. Pero, sin embargo, al ser matrón y ser en una profesión de mujeres, sí que nosotros estábamos un poco más... La gente estaba más sorprendida de que fueras un matrón. ¿Por qué no eres médico y eres matrón? Incluso a mí, cuando entro con la ginecóloga a las habitaciones, se dirigen a mí como el doctor y no como el matrón, y a las ginecólogas se dirigen como la matrona y no como la doctora. O sea, sí que esos estereotipos los sigue teniendo la gente. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que hoy no me cuesta el maquillaje. Hey, hey, hey.
Les dones musulmanes són les que més els costa acostumar-se a les atencions del Juan Antonio, com els homes, els d'aquí, qui ho diria. Encara no s'acaben d'acostumar al Jordi com a maquillador.
Els nois són una mica reacis al tema del maquillatge i, encara més, si els ha de fer el maquillatge un noi. No sé, alguna vegada m'he trobat en què els nois es senten més còmodes si els maquilla una noia.
Que la cambrera de pis d'un hotel sigui un home, diu el Patrick, ja no sorprèn massa. Sí que tenen prejudicis alguns clients, diu, que sigui prou polit. Ho és perquè, sobretot, és una feina que li agrada molt.
Tu digues duríssim, però me gusta. Gustar mucho de detalle, de limpieza, igual por eso. No? Es que en casa soy igual detallista, promenor de todo. Hay comentarios que igual los chicos son más rápidos. Porque sou el único chico, tanta mujer, igual, por ser chico, igual tengo más atención por parte de la gobernanza.
Però la mirada dels altres és això, només una mirada. La passió i la vocació que hi posen cada dia és la millor energia i és per això que animen els joves i a les joves a fer el que realment els agradi, lluny dels estereotips. La Rashida no els podia animar de millor manera.
Pues pa'lante, pa'lante que s'animarien, porque peor situació que la mía... Cuando yo empecé, no creo que vayan a tener a nada que les impida que suban al camión. De verdad, si les gusta, pues que suban al camión. Que no sé, que es muy bonito, no sé, a mí me encanta. Y lo único que estoy pidiendo ahora, que llegue algún día que pueda jubilarme en este oficio. Y digo en casa.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som els Solidaris, som els de Catalunya Ràdio. Encara hi ha feines d'home i feines de dona? Reprodueix i perpetua els rols de gènere a la universitat amb carreres masculinitzades, les tècniques, enginyers i arquitectes, i carreres feminitzades, infermeres i mestres? Si hi ha més dones universitàries i treuen millor nota, per què cobren menys i són més precàries? Per què només el 20% de les catedràtiques són dones? Si les són majoria ja? Per què els hospitals encara manen els homes? El masclisme comença al pati del col·legi i a les extraescolars? Preguntem-ho als que més en saben. Saludem ara la Lídia Arroyo, sociòloga i investigadora en gènere i TIC de la UOC, la Montserrat Oliveres, psicòloga de l'Institut DEP, cofundadora i directora d'EducaWeb, i el Jordi Roca, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Rovira i Virgili. Hola, com esteu?
Hola.
Gràcies per venir als Solidaris. Avui des del Parc de Bombers de Sant Boi de Llobregat, amb dues bomberes, la Mercè López i la Cecília Egea, amb uns camions de bomber que potser sortiran en qualsevol moment, perquè hem sentit l'alarma abans, i amb una escola que està fent ara una visita, suposo, perquè esteu també buscant més bomberes.
Exacte.
És un problema de manca de referents, si falten dones bomberes, si falten dones policies, però també si falten dones en professions de coll blau, fusteres, soldadores, electricistes...
Hi ha un problema de referents importants. Veiem, per exemple, quan surt a la televisió els referents infantils, que no hi ha per exemple dones que estiguin fent aquestes professions masculinitzades, no? Per exemple, la figura de, no, del geni, no? Encara està molt associada, no, al geni home, no? Que és el que, no, l'inventor, no? La paraula aquesta de inventor, i per suposat el no hi ha, per exemple, no veiem referents de, no, de dones que facin de referents de policia, de bombera, en els, tant en els dibuixos animats com en els contes infantils, com en allò que crea imaginari.
Sí, és un problema també de referents històrics, en el sentit de que els estereotips atàvics encara perduren. És a dir, fins no fa gaire encara el model sexista que predominava tenia clarament estereotipats els àmbits d'actuació masculí i femení, no? Les dones a l'esfera privada, a l'esfera reproductiva, els homes a l'esfera pública, estat domèstica, productiva. Una dona moltes vegades deia, no treballa. És a dir, no volia dir que no treballés, sinó senzillament que el treball que feia no era remunerat. Clar, aleshores, fixem-nos com el que hi ha hagut ha sigut una transformació important, de sobretot per la part femenina, d'accés a l'àmbit extradomèstic, productiu, però aquest primer pas, que va ser molt important, es va fer d'alguna manera com una extensió del que era el seu lloc, entre cometes, natural, que era l'esfera domèstica. Per això, les anomenades professions femenines normalment reprodueixen el que habitualment les dones ja feien a l'esfera domèstica, no? infermeres, mestres, feines de neteja, etc, etc, no? I per tant, sempre han estat unes feines, això en termes més teòrics parlem de segregació vertical i segregació horitzontal, és a dir, les dones han tendit a concentrar-se més en professions molt reduïdes i molt concretes i molt feminitzades, mentre que els homes han tingut una més gran diversitat. És a dir, trobem homes amb més professions i dones més concentrades en unes poques. Normalment la jerarquia professional sempre trobem en la base, en els escalafons més baixos, és el cas que tu deies de la universitat, però en general si agafem l'educació, per exemple, hi ha moltes més dones mestres de pàrvuls, després de primària, després a secundària n'hi ha menys, i quan arribes a la universitat n'hi ha menys, i dintre mateix, per exemple, a la universitat, el cas que s'esmentava, no? Doncs a mesura que la jerarquia va pujant, es va reduint aquesta presència de dones.
I potser és a P3, és el parvulari on hauríem de capgirar els estereotips perquè els nens i nenes no interioritzin aquest rol de gènere, Montserrat. Si els expliquem a secundària, ja estarem fent tard.
Claríssim. Aquest és la gran dificultat que tenim, no? Tot el treball de l'orientació acadèmica i professional que s'aborda bàsicament a la secundària.
O al batxillerat, fins i tot.
Sí, quan s'acaba la secundària obligatòria, no? A quart d'ESO i quan estan a batxillerat o quan ja han fet els cicles.
És massa tard.
Evidentment, és massa tard. Mireu, hi ha un estudi que sortia a la llum ara fa relativament poc que deia que les nenes, als 5-6 anys, defugen ja totes aquelles professions en què es demanen ments brillants. Tot el que ja requereix, més
la
enllà,
ciència,
tot això elles ho defugen, i això a 5-6 anys. O sigui, si no comencem a introduir, a treballar tot l'aspecte de l'autoconeixement d'aquests nanos, no? Aquestes nanes i aquests nanos, perquè ho han de ser, s'ha de treballar tant amb els nois com amb les noies, però entendre's a ells mateixos i veure que són capaços de, i després a treballar també tot el que els envolta, perquè hi ha molts condicionants. El referent és molt important. Abans la Mercè ho deia, aquí a Bombers hi entren la gran majoria perquè tenen coneguts. Això és importantíssim. Com treballem aquest condicionant que fa que és que si no tens un conegut hi ha professions que les oblides. Això o ho comences a treballar al món de les professions de ben petits o només en coneixen tres.
És llavors o quan comença 5-6 anys el síndrome de la impostora i potser d'entrada expliquem què és el síndrome de la impostora.
El síndrome de la impostora, aquest síndrome que fa que no es veuen capaces les dones d'arribar, o sigui, no valoren el que fan elles, no? Ho troben que s'han equivocat, que no ho han fet bé, que per tant no han aconseguit fer les coses com s'esperava d'elles, no? Malgrat ho estiguin fent bé. Per tant, això evidentment es va cultivant al llarg del creixement dels nanos. I en aquí hi ha molta feina a fer. Què passa? Que no ho tenim estructurat, això. I, per tant, si ens hi aboquem quan són adolescents en un moment en què estan en profuns canvis a nivell relacionals, a nivell físics, emocionals, i els hi demanem que llavors que estan construint la seva identitat també decideixin quins estudis, quina professió, i tinguin idees en el seu imaginari de professions de forma àmplia, això és molt difícil. No hi arribem a temps.
Generalment les professions històricament s'han socialitzat, però aquí també hi ha una finestra que podríem dir d'oportunitat o d'esperança, perquè en la societat industrial aquest fet era molt habitual, és a dir, els fills normalment heredaven les professions dels pares. Estem en una societat postindustrial en què, malauradament, les condicions laborals de vegades han empitjorat, però sí que entre els canvis que s'han produït en el món laboral, en la societat postindustrial, ens trobem en què aquesta heredar la professió dels pares ja pràcticament no existeix, és a dir, entre altres coses perquè el mercat laboral ja és molt menys estable, és a dir, les biografies ja no són tan lineals, etc. No? I crec que aquest és un entorn, és un context que pot ser positiu precisament per no carregar amb el pes de allò de seguir la professió dels pares, etc.
Pot ser positiu sempre i quan es faci aquest treball d'ajudar aquestes nenes i aquests nens que puguin decidir
lliurement,
no? I que per tant que tots aquests condicionants de manca d'informació, perquè tenir la informació sobre l'oferta d'estudis quan tens més de 300 cicles formatius o de 400 carreres, això no és fàcil, necessites que algú t'ajudi, necessites un orientador o una orientadora que t'expliquin aquesta oferta i que et diguin els itineraris possibles i que et fagin sentir capaç de fer-ho, no? Aleshores, què passa? Que moltes vegades les pròpies famílies es tiren avall. Les famílies es mouen amb el seu passat i condicionen amb aquest passat perquè expliquen un futur als nanos que no és el seu, que és justament un passat. I aleshores aquí hi ha d'haver un treball important.
La formació des de ben petits també canvia l'òptica dels nens en quant a la professió de les seves futures dones. Hi ha una qüestió cultural, llavors hi ha un tema de que una bombera no és una superwoman, és una dona que treballa. Llavors, després es casa, el marit pot ser bomber o no, però la bombera té una feina molt especial i un horari molt especial. Hi ha d'haver-hi una conciliació familiar, hi ha d'haver-hi un gran enteniment de què és aquesta professió.
Quan diem que hem de capgirar els estereotips a la llar d'infants, parlem de les nenes, però també dels nens.
Exacte. És a dir, no és tan sols la professió en si, sinó és la vida d'aquella persona i l'entorn.
I aquí hi ha un estudi que hem fet ara a la UOC, hem entrevistat a persones que han estudiat carreres STEM masculinitzades. Llavors, una de les qüestions claus a nivell dels referents, de la falta aquesta de referents o què és el que els hi ha motivat a estudiar estudis masculinitzats, ha estat pels nens, el que dèiem, els referents més d'imaginari, no? Dels dibuixos animats, l'inventor, les persones, sobretot els homes de la família amb carreres pues, d'enginyeria, més del que estaven estudiant, perquè ells, els nens, volien ser com ells, perquè eren, sobretot quan eren homes. Uh-huh. I les nenes, què passava? Que el que comentava la Montse, l'assessorament a l'hora de triar estudis és fonamental i és molt important que el professorat tingui molt en compte el paper que tenen d'influència, sobretot en el cas de les noies, ja que moltes nomenen aquella professora o aquell professor que li va dir, no, tu serveixes per, no, per estudiar una carrera de matemàtiques o d'enginyeria. Llavors, aquí el referent de, no, d'aquestes persones que fan aquest assessorament amb una perspectiva de gènere no androcèntrica és fonamental, com bé comentaves, Montse, i després també aquelles dones referents a la família, no, amb professions no convencionals, diguem. Clar. Jo crec que això és fonamental també de cara a les nenes, perquè hi havia una diferència molt important entre els nens i les nenes, que és que ells sí que deien, jo volia ser com el meu tiet, no? Però elles, quan tenien referents masculins, no deien jo vull ser com el, no? El meu tiet o el meu pare, sinó que deien, ells m'han aconsellat que jo també puc fer-ho. Que és molt diferent a nivell identitari.
Ara falten referències, exemples. Ara,
falta nenes que puguin dir, jo vull ser com la meva mare, jo vull ser com la meva tieta, que és, no?, bombera, que és enginyera.
No és només responsabilitat de l'escola, sinó sobretot de casa. Pare que planxa, filla científica, segons un estudi de la Universitat de Columbia Britànica, el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques afavoreix que les filles triïn carrera lliurement, sense estereotips, que elegeixin professions, doncs, ara masculinitzades.
O sigui, hi ha diferents condicionants en la tria, no? I per això s'han de treballar amb temps, perquè són condicionants molt potents. Uns condicionants són els familiars, és evident. Això que dèiem ara fa un moment, els pares o les mares que diuen, escolta'm, però em vols dir? Poden condicionar dient, escolta, si no fas una carrera universitària no seràs mai res a la vida? No? I per ser bombera, per exemple, no cal fer una carrera universitària. Ja no totes les professions es fan o es preparen al món universitari. Tenim una formació professional que també t'ajuda a arribar en els teus objectius de carrera de vida.
Clar, no sé si potser estem avançant en igualtat en les professions més qualificades, la medicina, l'advocacia. Ens estem oblidant potser de les altres capes, les feines de coll blau, algunes molt ben pagades, continuen masculinitzades. Faltant dones fusteres, mecàniques, soldadores, electricistes. Tu parles de la FP, la formació professional. Les dones no fan FP.
No, les dones fan unes FP, unes famílies de les FPs molt concretes, que són l'imatge personal, sanitat i confecció.
Punt.
I potser una mica disseny, però vaja, atenció, amb compte. Fabricació mecànica, informàtica, tot això. Res. És que no hi ha absolutament cap interès per part de les noies. Nosaltres ens dediquem a anar a escoles i instituts des del DEP a fer els processos d'orientació i és que tens molta feina perquè s'interessin per aquestes feines. No hi és l'interès, o sigui, és una cosa menor, és una cosa que no valoren. Aleshores, aquí dintre, com et deia, hi ha el condicionant familiar que aspira a que aquestes noies o aquests nois doncs fagin altres coses i després també aspiren a que aquesta nena sigui capaç de tenir un fill, de ser mare i que per tant faci una feina que no la condicioni, que li permeti, que li respecti, que faci de mestre, que tindrà una jornada laboral més curta i tindrà moltes vacances. Això segueix molt enganxat en la pell de les famílies actuals. Hi ha condicionants socials, totes aquestes sèries que mirem i que miren i que ens ensenyen que encara transmeten aquests estereotips molt a fons, condicionants acadèmics, i aquí les noies segurament se'n salten perquè són bones estudiants, més bones estudiants, però hi són les proves físiques per entrar segons quins estudis, i finalment també els condicionants personals, no?, de maduresa personal, que també tenen molta força, i els del mercat de treball. Clar, tots aquests condicionants, que són molts, o els treballem amb temps des de ben petits o acaben jugant males passades.
A mi m'agradaria dir una cosa a la Montse, perquè potser no ho sap, perquè penso que a vegades deixem aquest segment de població que tindria un bon perfil per entrar a bombers, que a bombers podem entrar a diferents escales. L'escala bàsica sí que és la bombera, però per exemple jo com a sotinspectora puc entrar a l'escala executiva. Aleshores, si tens una carrera tècnica, pots entrar també al cos de bombers a l'escala executiva.
El cas de la Cecília crec que és arquitecta,
clar,
no?
Sí, arquitecta. I aleshores estan molt ben preparades, el perfil seria molt bo i en aquest cas les proves físiques són molt més senzilles com a comandaments. Vull dir que és un perfil, un segment que ens aniria molt bé i també desconeixen.
I també necessiteu.
Sí. També necessitem, per això ho dic i aprofito.
Parlem de feines d'homes i feines de dones, però hi ha el concepte també de masculinitat i de feminitat, que no és exactament el mateix, no? És a dir, hi ha feines d'homes però que tenen molt a veure amb la masculinitat i moltes vegades tenen a veure amb aquests estereotips i amb aquests tòpics de força física, etcètera, no? Una certa biologització. És evident que cada vegada més les feines, amb l'ajuda de la tecnologia i tal, diguem-ne, la condició física no és necessària, però també és evident que cal veure que la biologització en termes d'home-dona ja està molt superada, és a dir, hi ha moltes feines d'aquestes físiques que potser es demanaven que fessin homes i dones i que molts homes tampoc les farien. És a dir, que hem de veure també aquesta diversitat.
Tenim un problema amb la masculinitat hegemònica, la percepció social que si un home fa d'infermer és perquè no ha pogut arribar a metge, l'estigma que els homes no poden fer d'educadors infantils en una escola bressol. Jordi, per què els homes surten corrents de les feines assistencials? Realment se senten penalitzats socialment?
Se senten penalitzats, però fins i tot poden sentir que la seva masculinitat es posa en dubte, perquè una mica en el sentit que deia abans, és a dir, quan una professió està molt feminitzada, molt masculinitzada, se li associen una sèrie d'atributs que tenen a veure des de tipus de caràcter, és a dir, les feines femenines o les professions femenines tenen a veure amb la capacitat de cura, amb la tendresa, etc. Mentre que la masculinitat, les feines masculines tenen a veure amb força física, tenen a veure amb valentia. Fixeu-vos que, per exemple, durant el franquisme hi havia tota una sèrie, és a dir, el treball femení en principi no era potenciat. La llei franquista deia que l'Estado libertarà a la mujer del trabajo y de la fàbrica, és a dir, la deixaria a casa, però una cosa és el que es deia després el que passava, no? Però hi havia tota una sèrie de professions que estaven prohibides a les dones. Quines professions eren? Per exemple, la del treball nocturn, perillositat, no? Per exemple, la de treballar els dies festius. Per exemple, les professions del cos diplomàtic, de l'administració de justícia, de la policia, de la gent de canvi i borsa, és a dir, professions que estaven vinculades al prestigi, professions que tenen a veure amb l'ordre, que tenen a veure amb un component econòmic, és a dir, amb la responsabilitat, és a dir, totes aquestes coses estaven, diguem-ne, les dones ja no hi tenien accés i per llei estava prohibit, no? Hi havia un ordre ministerial del 1945 que deia, i aquest és un altre tema que tampoc hem parlat, però que hi té molt a veure, el tema de la segregació salarial, és a dir, aquesta llei deia, la retribución del personal femenino de limpieza será inferior en un 25% a la asignada para el peón, per llei. És a dir, potser avui hem millorat, encara hi ha
bretxa,
la famosa bretxa salarial, però diguem-ne que avui no està la llei, però probablement està en el comportament, no? Uh-huh. I de vegades això és més complicat encara.
Bombera, sentiu qüestionada la vostra feminitat?
És que justament estava pensant en això, no? A mi una de les preguntes que em van fer va ser: tu t'has masculinitzat per fer aquesta professió?
Et sents menys dona?
Et sents menys dona?
I no.
O t'has masculinitzat per donar imatge més... No, en absolut. Al contrari, al contrari, no he fet valer la meva condició femenina. O sigui, jo sóc una dona, però ante todo era una professional. Però jo mai m'he masculinitzat. Però és curiós perquè és que em van fer aquesta pregunta i dius, no, no, al contrari, si jo sóc molt femenina i sóc bombera, o formo part del cos de bombers.
Parlava el Jordi de la bretxa salarial, es redueix un 43% en les ocupacions equilibrades per sexe, és a dir, en aquelles professions que no estan masculinitzades, els homes i les dones cobren sous més semblants.
És curiós perquè a les dones sempre se'ls pregunta si s'han masculinitzat tant quan arriben a professions masculinitzades com quan arriben a llocs de decisió. Però els homes mai se'ls pregunta si es feminitzen, no? Tu t'has feminitzat per fer de professor de primària?
El Jordi potser, diu que potser sí, per fer de professor d'escola bressol.
Tu abans ho plantejaves, és a dir, homes en entorns professionals molt feminitzats sovint tenen un cert estigma en el sentit de que potser la seva virilitat no seria discutible, diguem-ne, no? Per exemple, en el món de la moda, en el món de l'estètica...
Aquí amb el tema aquest de masculinitat sí que es suma amb el tema de la LGTB-fòbia, no? Que són dos temes que es toquen. Sí.
Efectivament.
Però no se'ls hi preguntarà mai segurament obertament, així com se'ls hi pregunta a les dones, això no. Sí que segurament hi ha l'estigma, no? Però més per això, potser no, aquest home no és un home suficientment home. Què passa? Que sí que hi ha homes a professions feminitzades, com per exemple tot el tema educatiu, però el que comentàvem abans de segregació vertical, estan els càrrecs no, de responsabilitat dins d'aquestes professions feminitzades. Moltes vegades diu, no, per què no hi ha homes? I és que molts homes no volen fer aquesta professió, no? Com hem comentat també en relació a la segregació també salarial i la segregació ocupacional, que té molt a veure amb el desprestigi de les professions feminitzades i el prestigi de les masculinitzades. Jo crec que aquí hi ha un tema de per què no volen els homes, no?, fer de cuidadors, no?, de persones grans. I es necessiten també visibilitzar referents, perquè no n'hi ha. Però és que també les condicions que ofereix aquesta professió no són unes condicions segurament desitjables per a una persona que pot triar en una altra professió. Una altra cosa són les dones que no tenen opció a triar una altra professió, sinó que són les que es veuen abocades.
El tema del prestigi és un tema molt important, perquè de vegades pensem, bueno, és que les professions masculines són les que tenen prestigi. No, tenen prestigi perquè són masculines. És a dir, per exemple, les societats, diguem-ne, prehistòriques o primitives, entre cometes, moltes cometes, societats que se'n diuen caçadores, recol·lectores, les dones generalment es dedicaven a la recol·lecció, mentre que els homes es dedicaven a la cacera. La visió des d'ara, quan analitzem aquest tipus de societats, és la cacera era el que tenia prestigi. Creus que en aquell moment tenia prestigi anar a caçar o anar a recol·lectar? Evidentment no, però és una mirada que fem des de l'actualitat i que ja associem allò que fan els homes té prestigi. Mentre que, per exemple, la recol·lecció està comprovat, perquè els estudis ho han demostrat, que la recol·lecció era molt més important en la dieta i en la supervivència del grup que no pas la cacera. Uh-huh. La cacera era un complement alimentari. És a dir, que la supervivència venia del treball que era femení. Però la mirada que fem des d'aquí és el prestigi, lo prestigiós era caçar. Per què? Perquè ho feien els homes, i això ho seguim pensant. I també és un tret característic, quan una professió es feminitza, comença a perdre prestigi, sí, sí. I comença a perdre salari.
Actualment, a Medicina, per exemple, que és una de les grans mostres d'això, que s'ha tergiversat completament la proporció de dones que estudien Medicina respecte als homes.
Les metgesses ja són majoria, però Exactament. Els hospitals, els càrrecs executius, són tots homes.
En aquest sentit, per tant, fixeu-vos que el que estem explicant és el que transmetem als adults, o el que ja està establert, que seguim perpetuant nosaltres. Per tant, o en aquests nens i nenes els hi fem agafar la força d'aconseguir aquesta llibertat i de ser autònoms per triar i, per tant, de que hi hagin uns professionals que els ajudin a desfer-se de tot aquest pes, o això és impossible.
És que ens faltava a bombers una cosa tan senzilla i tan bàsica que és la visibilització. I que les nenes vegin que poden ser bomberes i els nens normalitzin que poden ser bomberes. Però és que Vull dir, és una idea bàsica que ens faltava una cosa tan bàsica com aquesta.
Potser el paradigma de la manca de referents professionals, la professió més masculinitzada és el món del futbol, o ho era, fins ara les noies no tenien referents futbolistes, dones, però per fi això està canviant, i de fet les professionals han signat un conveni col·lectiu que els reconeix drets com la maternitat i la incapacitat laboral, una renda mínima de 16.000 euros l'any.
Sí, fixeu-vos però que és un cas interessant, perquè mentre han estat amateurs, diguem-ne, bueno, es tolerava, no? Abans comentàvem de que hi havia més bomberes voluntàries que no pas a professionals, no? Encara segueix aquesta idea de que està la dona professional està en un terreny, diguem-ne, que no és el que li pertoca naturalment. Hi ha aquella famosa frase, no? Les últimes en entrar i les primeres en sortir del mercat laboral, no? I aquesta cosa tan atàvica encara segueix perdurant. És a dir, aquest és el teu lloc en el que t'hi pots estar, però a la que hi ha una necessitat de cura a la llar familiar, tu te'n tornes cap allà. Qui se'n va no és normalment, si és una parella heterosexual, el marit, sinó que se'n va la dona cap allà. És a dir, el teu lloc encara natural és aquell. I aquí, com que t'hi deixem estar, sí, pot semblar que això és molt paleolític, però encara, en el rerefons, aquesta cosa hi és. Igual que l'home que comença a assumir el que serien tasques domèstiques, de cura, etc. Hi ha un concepte que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, que és molt pervers, que és el de l'ajuda. No, el meu marit m'ajuda, i encara se sent a dir, no? O el treball de la dona, que el salari serveix pels extres, diguem-ne, no? I fins i tot per pagar aquella dona que vindrà a fer la neteja perquè tu deixaràs de fer-la perquè te'n vas a treballar. Aquestes coses que semblen molt antigues encara avui en dia estan sí. En el rerefons del pensament.
Precisament per atreure dones a les carreres tècniques, algunes facultats europees apliquen la discriminació positiva. La Universitat Tecnològica d'Eindhoven, que de fet és capdavantera a Europa, ha obert una oferta d'ocupació que tan sols poden optar dones. Les plantilles de professors i investigadors continuen dominades pels homes, són un 71% de mitjana. El cap d'estudis d'aquest centre apuntava que millora molt els resultats dels equips de treballs que són mixtes, on hi ha nois i noies barrejats, hi ha idees més creatives, estan més motivats, s'accelera la innovació, i en canvi la masculinització de les carreres tecnològiques fa que després els algoritmes que dominaran les nostres vides estan pensats, principalment dissenyats per homes i amb biaixos androcèntrics. Esteu a favor de discriminació positiva?
D'accions positives, no? Que hi ha una diferència també en els conceptes també porten molta càrrega darrere.
El nom fa la cosa.
Sí, no és tant discriminació, sinó acció positiva en els casos, no? De quan hi ha una diagnosi es veu que hi ha tan clarament, no? Una segregació, en aquest cas, no? Horitzontal i vertical, i fer una acció positiva per incloure dones perquè hi ha una discriminació darrere, encara que no sigui directa, sigui indirecta. Jo per suposat estic d'acord, perquè també hi ha un tema que no ha sortit que té a veure amb les organitzacions per dins i la cultura organitzativa. Jo crec que quan hi ha dones o quan hi ha equilibri d'homes i dones, les organitzacions canvien, quan hi ha un, no, un canvi en aquest sentit. No, o sigui, no tant perquè les dones aportin, no, algo diferent biològicament, sinó perquè els temes, la cultura canvia. En el sentit, per exemple, vull recordar el cas d'Iveco de l'any passat, que és l'empresa de transport on una dona es va suïcidar perquè hi va haver un cas d'assetjament sexual que ella ho va denunciar a la seva pròpia empresa i no li van fer cas. Era una empresa molt masculinitzada en què van començar a passar una fotografia d'ella, no? Sí. Quan estava amb una parella. Ella ho va denunciar. L'empresa hauria d'haver activat el protocol contra assetjament sexual i no ho va fer. I aquesta dona es va suïcidar. Llavors, quina responsabilitat té l'organització en aquest sentit? I aquí amplio també amb el tema de com conceptualitzem també les professions. Hi ha d'haver un canvi de cultura, sobretot en les organitzacions i professions masculinitzades, i d'incloure també, o sigui, de que siguin responsables del que passa dins en relació a la igualtat, amb aquests comportaments de vegades que han passat, no? Quan estem en entorns masculinitzats, no? Tot el tema, per exemple, d'assetjaments sexuals o del... No? No assetjament sexual directe, però com d'un ambient, no, hostil des del punt de vista de, no, d'una dona que estigui com sola en segons quines dinàmiques. I és molt important que aquelles qüestions ambientals que semblen doncs, que no agredeixen directament, l'organització se'n responsabilitzi. I d'aquí també comentar que té, sembla que no, però sí que té a veure amb el tema de com conceptualitzem les professions, per exemple. La carrera d'enginyeria informàtica, quan va passar de ser llicenciatura en informàtica a enginyeria informàtica, va baixar el percentatge de dones enormement. Això què vol dir? Que no només hem de responsabilitzar les dones i homes que treballen, no? I tenen comportaments sexistes o no, sinó també que les organitzacions, i quan estem dissenyant professions i estudis, hem d'incloure aquesta perspectiva de gènere com a punt transversal.
I sé que un magnífic exemple d'això són les antigues diplomatures, que fins fa 4 dies existien. Totes eren, és a dir, la diplomatura era menys que una
llicenciatura,
era un any menys, i totes eren feminitzades, és a dir, magisteri, treball social, infermeria, les tres grans diplomatures, totes feminitzades.
Bé, esperem que el Fòrum Econòmic Mundial s'equivoqui i que la paritat real entre homes i dones no es faci esperar fins l'any 2186, fins aquí 166 anys, que és el pronòstic, el càlcul que fan. Mercè López, Cecília Egea, bombera, subinspectora del cos, també la primera dona bombera fa 38 anys. Gràcies per acollir els Solidaris de Catalunya Ràdio en aquest parc de bombers de Sant Boi de Llobregat. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Lídia Arroyo, sociòloga, investigadora en gènere i TIC de la UOC, Montserrat Oliveres, psicòloga de l'Institut DEP i cofundadora i directora d'EducaWeb, i Jordi Roca, catedràtic d'Antropologia Social a la Universitat Rovira i Virgili. Moltes gràcies per venir. Fins aviat.
Gràcies.
Ja, gràcies. Gràcies.
I avui tria cançó per tancar aquests solidaris de la vigília del 8 de març, Dia de la Dona, tothom dempeus, la Montse Virgili, realitzadora de Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio, programa que no us podeu perdre els dissabtes a mitjanit.
Doncs la cançó que us recomano és Woman in the Ghetto, de Marlena Shaw, que era una senyora que feia funky als anys 70, i una dona molt exuberant, d'una veu increïble, que bàsicament el que explicava les seves cançons, o en aquesta concretament, era que per molt que les coses estan canviant per les dones continuen formant part del gueto. Encara estem, som una mena d'esgraó més baix a l'escala social. I penso que les coses des dels 70 fins avui tampoc han canviat gaire. How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislate?
Els solidaris el fan les dones, la Carla Verdés, l'Anna Ayala, la Cesc Armengol, la Carla Pedret i la Mònica Roca. Sense elles, la ràdio hi perdria. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve si ens deixen amb més idees per canviar el món. Puts me in the mind of coming across the water in a boat chained say no, no, la 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 la. My children learn just the same as yours. As long as nobody tries to close the door, they cry with pain. When they I know that you may have checked out at least one game.
got some too. I have been up on the mountaintop, and I'm free at last. I say I'm free at last. I've seen the children die, and I've been one of the mothers who was crying. Ginga, ginga, ginga. Along comes the sleek limousine. Say, hey, baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby. I got.
Of a